grans, els de primera, fan bastantes rotacions. Però ha coincidit que aquesta setmana, fins la setmana vinent, a part del Barça que juga a la Supercopa i això...
Bueno, Madrid, Atlético, Barça i Osasuna, si tenen partit la setmana que ve, entre setmana. La resta no? Tenen setmana neta?
Els altres juguen d'aquí una setmana. Sí. I què hem fet? Doncs posar pràcticament tots els titulars, menys dos, tres, com a molt. No han fet gaires rotacions.
No, no. Ha passat l'Atlético, ha passat el Getafe, que malauradament va eliminar l'Espanyol, tot i que l'Espanyol va fer un molt bon partit. Ha passat el Girona, el Rayo Vallecano de primera, ha passat l'Alavés de primera, que sí que es va carregar el Betis, es va carregar un altre equip de primera, però ara l'Alavés ha passat. Ha passat el Madrid, ahir, avui, com deia el Joan, no? Celta, Mallorca... Algun ha patit més del compte, com el Sevilla, però ha acabat passant. L'Osasuna també ha patit amb una pròrroga, però ha acabat passant. L'Atlètic de Bilbao, que està jugant molt bé, l'Atlètic de Bilbao.
Si fos sorteig pur com a la Premier, com a Inglaterra, que pot tocar la primera Barça-Madrid, les coses canviarien.
Ja pot tocar, ara.
Podria tocar, sí.
Bueno, però allà la des primera, de la primera
eliminatòria.
Juguen dos eliminatòries de categories alevins, per dir-ho d'una manera.
No, però ara, a l'espera del que passi demà a la pròrroga de l'Unionistes de Salamanca a Villarreal, si passa el Villarreal, per exemple... No,
el Tenerife...
Llavors es trauran la bola del Tenerife...
Llavors es treu la bola del Tenerife, que
si
juga...
Si el Villarreal guanya, només la del Tenerife.
La Tenerife.
Si l'Unionistes, els dos...
Les dues.
I dos rivals.
I dos rivals. I la resta pur. Purs. O sigui, pot tocar un Barça-Madrid, pot tocar un Barça-Girona, pot tocar un Girona-Madrid, pot tocar el que faci falta. El que fan és premiar d'alguna manera els equips d'inferior categoria. És a dir, el Tenerife serà la primera bola que sortirà perquè jugarà a casa. L'eliminatòria a partit únic.
Seguir sent a partit únic.
Sí, sí.
La setmana que ve...
Crec que fins a semis.
Fins a semis.
Sí,
crec.
Sí, sí. Però vull dir que la setmana que ve hi ha Supercopa, la següent és ja l'eliminatòria de vuitens. La setmana del 15 de gener ja és eliminatòria.
Vuitens i quarts a un partit.
Vuitens i quarts a un partit, sí.
Imagina't el Barbastre, que ha posat ahir 6.000 espectadors, ha cobert el pressupost d'aquest any.
Sí, però he sentit ho han fet,
que han gastat molt
diners. No, ho han fet molt bé.
Han doblat.
Ho han fet molt bé, perquè crec que en feien una promoció, venien entrades, i després crec que, no sé quina promoció feien, que si et feia soci... Total, la conseqüència és que han quasi doblat el número de socis que tenien en un partit. Per tant, fixem-nos-hi bé en el que han fet, perquè ho han fet bé,
Han tingut unes despeses per això, perquè han tingut que posar quatre torres més de llum.
Sí,
però... quatre torres més de llum, les grades supletòries, tal, però bueno,
sí, però quan
està encantat.
Ho han generat i ho han fet bé,
sí, és el seu premi, és la grossa per la gent del Barbastro. Mira, que la Laia Coll ha pogut parlar amb el porter del Barbastro, que es diu Arnau Fàbrega, i és de Llançà, d'aquí de Catalunya.
Perdona, m'ha semblat bon porter.
Sí?
Sí.
Bueno, és que ja té
23 anys, ja té només
experiència, aquest noi. Ha jugat a Olot, crec que ha jugat a Granada i ha jugat a algun lloc més, Sí.
Vols que te confirmi?
Crec.
Ha jugat a Granada,
veus?
Ha jugat al Huétor Vega,
sí.
Ha jugat a Las Palmas Atlético,
a Las Palmas, exactament.
I a Olot,
sí,
també.
Sí,
senyor. Molt bé, ho tenies controlat, eh?
Bueno, doncs ja et dic, això són malalts, al final.
La Laia, amb el porter català del Barbastre.
Amb Arnau Fàbrega, el porter del Barbastre. Arnau, hi ha hagut algun moment que heu dit si se puede, allò que canta tant l'afició, que avui els hem escoltat?
Sí, jo crec que hi ha hagut molts de moments on hem tingut les nostres oportunitats, on l'equip ha estat bolcat, ha pressionat a dalt, l'afició creia, nosaltres creiem. Jo crec que al final hem cregut en tot moment, fins a l'últim moment, ho hem intentat i s'ha notat.
A la primera part, per això sí que el Barça, no?, ha estat per sobre vostre, s'ha notat aquí la diferència de categoria, però a la segona meitat hi ha hagut un canvi. A què creus que es deu aquest canvi? Que ells han baixat, vosaltres?
Bueno, jo crec que hem pogut ajustar dintre del vestuari el que vèiem que podia ser millor, podia ser pitjor, que es podia canviar. També hem vist que era un rival que era possible intentar guanyar-lo, anar cap endavant, ser atrevits, i aquests moments de la mitja part jo crec que ens ha donat molta força per sortir a la segona part amb una altra energia.
L'afició s'ha emprenyat quan han sortit Gundogan i Lewandowski al terreny de joc. Tu què en penses? De que Xavi hagi hagut de posar tota la carn a la graella al terreny de joc?
Bueno, des de fora pot semblar així, des de dintre crec que és un reconeixement al treball que estàvem fent nosaltres a dintre del camp, que estàvem apretant, que estàvem posant en problemes a un gran Barça, i demostra que han de sortir els millors per poder guanyar un partit on estava molt disputat.
Llavors hi ha hagut el penal... quan se't posa un jugador amb la seva trajectòria com Lewandowski als 11 metres allà amb la pilota, què se't passa aquell moment pel cap com a porter? Perquè a més tenir l'oportunitat d'aturar-li un penal, tornar-vos a posar l'eliminatòria, no sé si penses molt amb qui tens davant o no.
Bueno, ja amb una mil·lèsima de segon passen mils de coses pel cap, i al final les que es queden són la forma on te xuta el penal, com el xuta, què pots fer per ajudar a parar-lo, intentar ajudar l'equip, intentar parar-lo, i al final es resumeix en això.
Què et quedes amb tot el que ha suposat jugar contra el Barça?
Bueno, jo crec que hem pogut demostrar que aquesta plantilla està feta d'una pasta diferent, que estem molt units, que estem fent un treball enorme, i que si treballem així els objectius es poden complir perfectament.
I avui hi havia aquí 6.000 persones, hem passejat una mica pel poble abans de venir, estava tot el poble volcat amb aquest partit. Suposo que això és increïble, no?, poder tenir aquestes sensacions com a futbolista.
Sí, la veritat és que és una cosa espectacular que tota la ciutat i tot Barbastro estigui volcat amb nosaltres. Ho hem pogut disfrutar, ho hem sentit des de dintre del camp, i estem molt agraïts de que el poble de Barbastro hagi estat amb nosaltres.
Ara el desig és que cada partit vingui més gent, no es quedin amb aquells 500 persones, 600, 700, que no, evidentment 6.000 persones cada partit, però que la massa social creixi. Ho veus factible?
Sí, jo crec que sí. A part, hem donat una imatge molt bona, hem demostrat que estem bueno, defendent els colors del club amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molt de treball, i sí que esperem que cada vegada vingui més gent i ens puguin acompanyar aquest final de temporada.
Gràcies, Arnau, i molta sort.
Moltes gràcies.
Doncs les paraules d'Arnau, el porter de la Unió Esportiva Barbastro, el porter català, porter de Llançà, que atesa el micròfon de RAC1.
Molt bé, Laia, bon viatge de tornada. Moltes gràcies i molta sort a partir d'ara al Barbastro i a l'Arnau Fàbrega i a tota la gent de Barbastro. Ara mirava que estaven al grup 4 de Segona Federació. Estan a mitja taula, ni amb opcions per pujar a primera ref, i ara mateix amb cert marge sobre el descens, per tant, en una zona tranquil·la, diguem-ho així, allà a Barbastro. 12 i 7 minuts. D'altres noms propis, per exemple, Rafinha, a mi m'ha agradat. És cert que, com dius tu, no és aquell jugador que havíem vist al Leeds, però no, com a mínim, li posa l'actitud que no li veieu a Joao Félix, ha fet la centrada del gol, ha marcat el segon... després és cert que ell trenca el fora de joc de l'1-2 del Barbastro en el córner, però...
No, si...
Dir, el xaval ho ha
estat tant. Gratis, pues diria, bueno, està bé, pagar 60 milions i... En fi.
Tens els teus dubtes.
Sí, sí, tinc els meus dubtes. La temporada passada no va estar malament, va fer, em sembla, 10 gols i 10 assistències i tal, no va estar malament, però amb la manera de jugar del Barça, si juguen en bandes, els de banda tenen que ser... buscar el desequilibri individual, i molt poques vegades encara, molt poques. De cada 10 pilotes que rep, 8 o 9, la pilota torna cap enrere. Aleshores, per què estàs ahí? Estàs per la banda. Yeah. Marxa i deixa l'espai perquè puja al lateral. Hi ha més solucions, no? Per això jo crec que si el Barça juga en moments en banda oberts, han de ser perquè tenen qualitat per desbordar individualment, perquè ahí és on està el desequilibri.
Tu, si no, què posaries? Els quatre migcampistes i potser un Lamine Yamal a la dreta que ho provés? Cada cop que la tingués, la provés.
I tant. A més, en tres quarts de camp, si l'atacant perd la pilota, no hi ha cap perill. Si no pot driblar al centre del camp, que si la perd et poden anar fins i tot arribar a fer gol, però quan arribes a la frontal de l'àrea per banda i tens a un només, si tens dos marcadors que et fa la cobertura i tal, i dius, home, no m'atreveixo tant, però en un 1 contra 1 és que no té res a perdre l'atacant. I si desborde, és quasi ocasió clara de gol, bueno, més o menys clara de gol.
No, i a més, tu, encara que només sigui en una banda, l'has d'obrir el camp. Precisament pel que comentava abans, si tu vols que els teus interiors t'arribin, home, el que has de fer és el que has de buscar, és que la seva línia defensiva sigui més ampla per crear espais, no? Per tant, home, algun lloc l'has de tindre obert a la banda, no? Si vols encarar un contra un, jo crec que encara a tots els que hi ha, el que té més un contra un, el que té més facilitat és el Llamín, segur, el que té més facilitat. Per tant, si busques a l'extrem pur, després... el Rafinha, doncs, segurament no és un driblador, busca, xuta molt i molt bé, no? té un cacau fort, però 1 contra 1, si te xuta 1 contra 1, jo crec que el Lamine encara és el que és més, el que marca més la diferència, no?
Això Xavi volia Dembélé.
Clar.
perquè de clar, tots, no, de Belén encara feia bones, tres de dolentes, però sabies que anava cap allà, no?
Que veia dubtes al rival, perquè te surt per la dreta, te surt per l'esquerra, però ho fa. Però si tu reps la pilota i la tornes cap enrere, el lateral està més tranquil que el Pupa.
Però sí que és veritat que independentment dels diners que s'han de tenir en compte que va pagar el Barça per Rafinha, sí que a Rafinha tu no li pots recriminar res. O sigui, res...
D'actitud no, avui, per exemple.
Estic d'acord.
No li pots recriminar res, perquè el tio va, bé, s'entrega, sí, tal. Sí, sí. Després farà l'1 contra 1, s'anirà cap al mig, xutarà, la tirarà a dalt, farà gol, no sé què.
No, és el que diu l'Àngel l'any passat. Va fer uns números més que bons.
Sí. Va, 10 gols i 10 assistències, era alguna cosa així. No,
escolta, és el que dius tu, pot ser millor o pitjor, però ell...
Sí, sí, això, i a més, quan ha de baixar, també es sacrifica. Amb això està bé, ara, després... l'1 contra 1, clar, sí que seguim pensant tots en Lamine, però en Lamine del principi també potser ha anat perdent confiança. Per què? Perquè ha jugat 4 partits bé i de cop i volta va desaparèixer i va estar 3 partits.
La meritocràcia no es va aplicar en aquest moment.
No va aplicar perquè a vegades doncs no, com... la gent a la millor podia entendre. Per què? Perquè com que és jove necessita més descans, no, tal, fem el dosifico i tal. Escolta, quan un està bé ha de jugar, tu, i punto.
Mira, el Molló m'actualitza les dades des de la redacció. 10 gols, 12 assistències, va fer Rafinha l'any passat, i aquest any porta 4 gols, 7 assistències, que és el màxim assistent de l'equip. Tot i que ens sembli que no està fent, no, una gran temporada,
però
tampoc.
Això és una mica com, jo crec que aquí hem parlat d'altres vegades, també, per exemple, del Ferran, no? Que hi ha hagut molta gent que l'ha criticat molt i tal. I bueno, doncs igual no... Però el Ferran és un tio que té gol. Mm-hmm. L'ha tingut sempre, i si comences a mirar ja et dic, després hi ha altres coses que t'agraden més que t'agraden menys, però té gol, sí. I n'ha tingut sempre i en tindrà, i el tio acaba els anys i els seus números golejadors són importants, i home,
pels minuts que té,
pels minuts que té. Per tant, hòstia, això és com quan anaves a buscar un nano al futbol formatiu, un nano, i et deien, aquest noi, què tal? Només fa gols. Collons, doncs ja
parlem-ne.
Si només fa gols ja anem bé. Parlem-ne. Per tant, escolta'm, doncs un tio foti gols és important.
Això van dir David Ugoque i de moment n'ha tingut una de molt clara a les Palmes. No, i avui un altre cop fail. Què us està semblant?
I un altre aspecte. Ja.
Ara anem a Tigrillo, digues.
Ferran Torres. On juga? On te'l poses?
Avui de nou ha estat.
No, clar, avui de nou, l'altre dia més cap allà, l'altre dia més cap... en definitiva, hi ha jugadors que són molt bons en una posició i que es poden adaptar amb altres. Però és que Ferran Torres igual juga aquí davant, que juga més a la dreta, que juga més a l'esquerra i que no... I és golejador, perquè quan aprofita les ocasions sempre està per allà, només volia dir això, David Roque...
Què et sembla? Tigrinho, què t'està semblant, les dues estonetes?
Encara no l'he vist bé.
No l'has vist,
però... Les dues estonetes, no... Home, aviam...
Home, ens el van vendre...
Acaba d'arribar.
Ens el van vendre...
Acaba d'arribar, també.
Però ens el va vendre com un golejador i n'ha tingut dues de molt clares, que com a mínim una hauria d'haver fotut a dintre.
Té 18 anys.
Que sí, però la d'avui, un golejador la mancaram. Marc Guiu te la fa, la d'avui, per exemple.
No acabem acaba d'arribar aquest noi, té 18 anys, acaba d'aterrar fa una setmana, sí. Aterrat aquí, o sigui, bueno, jo crec
està per veure,
ja ho veurem. La sensació que dones
que
es mou bé a l'espai, que busca, que defineix bé. Jo el que li havia vist, que havia vist altres partits de la Lliga Brasileira, perquè m'agrada també alguna vegada, i el tio defineix bé. Contràriament al que pot semblar, el tio ha definit bé, és golejador, va molt bé a l'espai, és molt i molt ràpid. Bueno, doncs veurem com s'adapta.
Sí, clar, sí, acaba d'arribar. És que tenim per costum, la gent, nosaltres som més pacients perquè hem viscut de molts colors, que un jugador, quan arriba, aquest és golejador, el primer partit ha de fer 3 gols, i l'altre 2.
Sí, però l'altre dia a les Palmes... Bueno, que amb l'esquerra la tira fora,
s'ha d'esperar, ja. De la mateixa manera que vam comentar ja fa bastantes jornades, jo, Fèlix, s'ha d'esperar i anem a veure. I ara que no hi ha els saperes,
aprofita que torna aquesta setmana ja de les vacances de Nadal i ja veuràs, tornarà. No, però el saper és un tio ponderat, el tio haurà vist que no, que ara mateix no funciona, jo, Fèlix. No funciona, per cert, des de l'esbroncada, que amb vosaltres no havia pogut parlar encara d'aquella esbroncada al descans del Barça-Almeria de Xavi. Ara us preguntaré sobre això. Em passen l'acte del partit del Barça-Barça, Xavi Hernández amonestat al minut 44 por hacer observaciones a una de mis decisiones, una groga més pel tècnic del Barça, i expulsiones, com hem explicat durant la transmissió, al minut 90 el segon entrenador, Óscar Hernández, ha estat expulsat pel següent motiu, diu: una vez finalizado el encuentro y estando aún sobre el terreno de juego, se dirigió hacia el cuarto árbitro, le recriminó una de mis decisiones y posteriormente se dirigió también hacia miembros del cuerpo técnico local en una actitud demasiado exaltada. Per aquest motiu, l'àrbitre ha expulsat Óscar Hernández. A mi m'ha semblat que li reclinava el temps afegit, no?, de la segona part. És el que m'ha semblat.
Jo no l'he vist perquè ja venia cap aquí. I jo m'he perdut el segon gol, perquè quan has parlat de 20 partits guanyant per la mínima al Barça, jo dic, hòstia, però si anaven 1-3, menys mal que no he dit res, perquè si no foto la pota fins al final.
Sí, l'afegit hi ha hagut un penal, per mi ho
discutim. Perquè el 2-3 jo no l'he vist, perquè
no, tampoc, jo venia.
No t'has perdut res, un penal que jo no hagués xiulat, ja. I ja era el minut 93 i llavors han servit de centre i hi ha hagut un minut més.
Les estadístiques de Xavi amb targes són tela, eh?
Sí,
té moltes, eh? Li ensenyen moltes.
Un tècnic que ho viu molt a la banda, sí, de caràcter, sí, sí. De parlar molt. Què penses, Àngel, que et veig pensatiu?
Que s'ha de mantenir una imatge. És cert que estàs calent quan estàs ahir i hi ha moments que et pots sentir, bueno, malament. Però jo crec que sobretot els segons entrenadors han de tenir més paciència. Més paciència.
Queda clar. De l'esbroncada de Xavi al descans de l'Almeria i de com ha començat l'any al Barça, creieu que això funciona, que no funciona? Perquè teníem la sensació que sí, que es marcaria un punt d'inflexió, que vam veure un canvi a la segona part del partit contra l'Almeria, que s'havia atrevit a seure Joao Félix, l'altre dia canvia Lewandowski. Però clar, la dinàmica continua sent la mateixa, no? És a dir, continua sent un problema de futbol, que fins que no es treballa aquest problema futbolístic, com esteu comentant aquí, no?, per moltes esbroncades que hi hagin, això no tirarà massa endavant, no?
Esbroncades, però...
Ho va dir ell.
Sí, ho va dir ell, però és que... és molt habitual, eh?
Ah, sí?
Que arribis a la mitja part i que l'entrenador foti una bronca allà al mig perquè l'equip no funciona, o perquè no vas, o perquè no corres, o perquè no sé què, i que arribi allà i et digui qualsevol cosa. No és una bronca puntual d'un dia. Perquè durant la temporada hi ha molts partits que no estàs bé. I hi ha entrenadors que a la mitja part ho diuen. I a vegades ho diuen individualment. I van de cara. Que això és bo.
És el que hauria de ser.
Ara, l'estil de joc del Barça, jo dic, més explica, comporta una sensació de lentitud, de certa passivitat, i això fa que si no la pilota no circula ràpid, pues, l'equip sembli que no va, és a dir, que l'actitud no és bona i tal i qual, però per mi l'actitud no és que vagi tal i qual, sinó l'actitud és col·lectiva amb el model de joc que tens. De tal manera que si has de jugar agrupadet, han de jugar tots agrupadets. De tal manera que si va rebre el que dia abans entre línies un jugador, li surt un a pressionar-lo perquè no rebi, se dona la volta, que s'estigui obligat a tornar cap enrere, no? Això és actitud, no és tant. I la sensació és en el moment que el Barça toque molt,
sense
molt
una
més horitzontal,
idea, vols dir.
Sense massa verticalitat, pues la sensació que tenen és que, bueno, central se la passen un a l'altre, que hi ha certa actitud passota, no? En aquest sentit, per la manera de jugar del Barça. Ara, jo crec que la sensació, jo veig jugar al Madrid, sense anar més lluny, i veig una altra energia.
Ja, però el Madrid a mi...
Però veig una altra energia, però veig que tothom s'està movent. Jo miro el Barça i hi ha quatre jugadors amb l'avantguàrdia d'atac, en la línia més ofensiva, un aquí. I, bueno, ja sé que no...
Sí, estàtic, vols dir.
4 o 5 jugadors estàtics en la primera línia. Home, doncs mou-te. Si jo tinc la pilota i no es mou cap company, és molt difícil que pugui fer una bona passada. Si se'm mouen 4 jugadors i em donen opció de 4 passes, difícilment m'equivocaré.
Però el Madrid no sembla un equip vull dir que no, sí, sembla que jugui al tran-tran i que no és divertit de veure, no,
però
el Madrid.
Si el Madrid juga al tran-tran, el Barça juga cap enrere.
Sí, sí, amb taca-taca, amb taca-taca. Sí, sí, ja t'entenc. No te'ls estic comparant, només dic que si m'haguessis dit al Girona, diria, hòstia, sí, és divertit de veure.
Ja no et comparo al Girona, ja, perquè el Girona ja es va fer un bany aquí i van mereixer guanyar, segons alguns, però bueno, ja.
Tanquem aquest capítol. Tanquem. Que... sí. Jordi, què en penses?
No, primer això de la bronca es va dir i tal, però s'ha d'estar allà per saber la bronca. Què es va dir, com es va dir, en quin to es va dir, perquè a vegades es diuen moltes coses, com diu el Dani, no? A vegades...
Pel que es va anar filtrant, va recriminar puntualment algun jugador que no pressionés, que no es mogués,
però igual,
i va fer canvis.
Però això pots interpretar-ho com una bronca o simplement que va fer la seva feina, que va veure que no funcionava i la va dir. Mm. Això, per tant, és molt personal, tens que veure el moment que estàs, com et trobes, com ho sents, és molt difícil dir... Hòstia, ara és el moment, no? Això ho percebeix cada entrenador. Mm-hmm. Jo crec que això és difícil de poder opinar, no? En quant al... això que comentava l'Àngel, que és veritat, no? Al final, tothom quan parla d'això... Això ha passat sempre, a tots aquests anys. Quan tothom parla de l'ADN del Barcelona, que és fantàstic això de tocar, jugar... Però això sempre té un problema. Al final, aquest tipus d'entrenaments que es basen en entrenar amb espais reduïts, amb la pressió, amb el canvi de defensa-atac, tot això té un problema que al final arriba un moment que tothom vol el peu, una mica el que deia l'Àngel, tothom ve, toma la mica, la vull tocar, tothom, i al final, escolta, el futbol has d'anar endavant. I per tant, a vegades, entrenar d'aquesta manera, que està molt bé, que és collonut per moltes coses, t'oblides dels famosos moviments de ruptura que es va produir a la primera part contra les Palmes, amb una defensa tan avançada, era claríssim, ho van, amb més o menys encert, més o menys encert,
però van caure molt en fora de joc, precipitats,
aquí vaig, però vull dir que al final, a l'ADN aquest, aquesta manera d'entrenar, que està molt bé, repeteixo moltes coses, has d'intentar no caure amb aquesta falta de pot semblar aquesta falta de tu, perquè toques i no hi ha masses espais, masses moviments de ruptures que hi han de ser-hi. A vegades,
si tens l'equilibri entre aquests jugadors amb aquest treball, que és el que fan, i després tens un o dos jugadors que van a l'espai, doncs ho pots compensar.
Clar.
El treball aquest...
Però l'espai hi han d'anar algú.
Però a l'espai costa.
Costa però hi han d'anar. En determinats moments, depèn de l'equip, com es planti, això és evident, no? Però hi han d'anar. I si no, pots caure amb això que tot sigui molt premeditat, molt lent, i aquest és el problema a vegades que té aquest tipus de joc, no? Yeah. Crec jo.
Diumenge que ve, quan ens trobem una altra vegada, el Barça pot ser campió d'un títol. O sigui, amb tot això que estem posant sobre la taula, o sigui, mira com és el futbol, que el Barça diumenge que ve podria ser campió de la Supercopa d'Espanya.
Sí.
No, i d'aquí final d'any els pot guanyar tots.
Perdona.
Ah, sí, matemàticament sí, clar, tens raó.
És que estem d'acord que els resultats ja estan sent molt millors que en el joc de l'equip.
No, la millor notícia d'aquesta temporada són els resultats. Ara, per la mínima, sí.
Bueno, aquí sí.
Però estan sent... Sí.
Si tu guanyes la final de la Champions per la mínima, tothom està content.
I tant.
A veure, l'important és que a mida que guanyes, la confiança creix i teòricament jugues millor. I això és el que no s'està veient a l'equip. És que l'equip no se l'ha vist créixer del primer dia, sinó menguar, en aquest sentit. Perquè quan van veure al principi algunes cosetes, vale, mira, venies de guanyar la Lliga. Per tant, l'equip, home... afrontava la temporada dient, bueno, i a més han fixat a Gundogan, anem. I l'equip al principi, bueno, diem, home, no? De fet, contra el Madrid, tot i perdre, la primera part per mi va ser molt bona.
Molt bona.
Mm? Però és que després han vist que en compte de créixer l'equip ha anat rendint menys.
No, però ha tingut fogonades, no? El Porto és una final, reacciona...
El Porto, si no et va empatar, va ser pels pèls. Ja estem fent tots aquests partits que se guanyen i després ja...
Però jugues una mica bé, amb l'Atlético va jugar una mica bé...
Sí, vale.
Amb el Girona vas tenir bons minuts, també, tot i que després el Girona va ser millor.
Com pots tenir bons minuts perdent a casa 2-4 i que te fotien un menet?
Però, però amb l'1-1, que tu reacciones amb l'1-1, amb l'1-1 el Barça té bons minuts i Cancelo en té una sol davant del porter per fer posar-se 2-1.
10 minuts, 10 minuts.
No, però, home, el Barça va tenir bons minuts, va tenir els seus moments, o sigui, no va ser un bany de 90 minuts al Girona. No va ser.
Faltaria més, apaga i vamonos, per l'amor de Déu.
Això dic.
Que és el Girona, vols comparar el pressupost del Girona amb el pressupost del Barça?
No, et comparo al futbol que està fent el Girona aquesta temporada amb el del Barça, i el Girona hauria d'estar a 25 punts del Barça.
Ja està, que el Barça va tenir 15 minuts bons, però és que el Barça ha de tenir 70 minuts bons contra el Girona. 70 minuts o 80 sent superior al Girona.
Tot allò que semblava a la temporada passada, com el Barça va guanyar la Supercopa amb el Madrid, que van dir, ara ja... Doncs tot allò no s'ha anat traslladant. No s'ha anat traslladant.
Amb això estem d'acord, però mira... No, ara...
Que l'equip s'ha reforçat i empitjorat.
Va, però un moment. Sí, tens raó, però amb aquest reforç, a la jornada 2 perds a Pedri, a la jornada 5 perds a De Jong. I ara mira, Ter Stegen out, hauria de ser titular. Pedri out, hauria de ser titular. Gavi out, hauria de ser titular. Cancelo out, hauria de ser titular. Sí, però... Íñigo t'ha caigut avui. Però... O sigui, 1, 2, 3, 4, són 5 titulars.
Però si
titulars.
Vas a mirar, el Madrid en tenia 6 o 7.
Courtois lesionat, Milito lesionat,
Militao.
Camavinga lesionat.
Tchouaméni, Camavinga.
I van guanyant.
No, però el futbol és meravellós.
Van guanyant 0-1 i 1-0.
Fixeu-vos com estem, és meravellós. L'any passat, al tarannà, tothom te deia... Hòstia, aquest any, uf, tan joves, ai, campions de Lliga, extraordinari. Aquest any resulta que et reforces, i jo penso que tenim una plantilla. Hòstia, tothom veiem, hòstia, tu, caramba, que això tal... Noi, per circumstàncies, i les lesions, evidentment, pel que sigui, però no acaba de... No, que acabem d'arrencar, no? Vull dir, és meravellós, i això ens dona per parlar nosaltres i a tothom, no? Vull dir, el futbol és a vegades... És difícil d'explicar.
No, per això dic que d'aquí 7 dies el Barça estarà aixecant una copa i la colarada feliç i potser torna a ser un punt d'inflexió o no.
Estaríem encantats que sigui així, però que no sigui això puntual, que tingui un títol de la Supercopa, perquè si guanya la Supercopa només és una temporada nefasta, però que creixi l'equip i que puguis competir per guanyar la Lliga i que puguis competir per arribar ben lluny a la Champions. Vale, firmo, allà on sigui. Ja no et demano guanyar la Champions, però competir. Vale, però... Que em guanya la Supercopa, doncs bueno, estarem contents perquè s'ha guanyat la Supercopa i probablement contra el Madrid o contra l'Atlètic de Madrid,
sí,
no?
Sí, probablement.
Però això no serà suficient al final de temporada si no hi ha aquest creixement de l'equip, aquesta millora que tothom espera. Jo no dubto que Xavi estigui treballant molt els entrenos i tal i qual. El problema és que des de fora no ho acabem de veure.
No, amb això estem totalment d'acord. Això estem totalment d'acord.
I si una cosa no funciona, s'ha de tocar. Si funciona, deixa-ho estar. Però si no funciona...
Bueno, i ha anat tocant, perquè de l'arribada de Cancelo i això, jugar amb els dos laterals, després de jugar amb tres...
Però va pitjor.
Sí, bueno, sí, però he intentat canviar, perquè jugaves amb tres centrals, després arriba Cancelo, juga Cancelo, amb Valde no acabava de funcionar, aleshores Cancelo posa
no, l'esquerra... Per això et dic que ara estarà obligat. Xicamé no té més. Koundé, Araujo, Christensen... Poca cosa més té ara mateix. I Valdés, i avui estava indisposat, però poca cosa més té en defensa. Una pregunta.
Escolta, perdona, però això passa amb equips. Tens el Girona, que s'ha lesionat a Eric, i té a David López lesionat, i s'han anat Bernardo.
I ara què?
I tenen, qui tenen? Blin, i qui més té? No sé, qui més té. Clar, tots els...
Juanpe.
Té Juanpe i Blin. De moment.
Bona cosa més, sí. Mira, ara que anava a dir això, la Lliga, com la veieu? Perquè el Barça va salvar els mobles l'altre dia a les Palmes, continua a 7 punts. És focs d'encenall la Lliga pel Barça ara mateix? O sigui, el Barça ha de mirar més en assegurar les 4 primeres places que no pas en pensar en la remuntada?
L'objectiu ha de ser mirar cap a dalt. Si l'objectiu del Barça aquesta temporada és classificar-se entre els 4 primers... Per mi seria molt trist, en aquest sentit. Això pot lluitar l'Atlètic Club, el Sevilla un any no,
el Real Ciutat,
la Real... Mira, el Barça ha d'anar a intentar guanyar la Lliga, el que passa que són 7 punts, més algo més, perquè el Golaveraig de moment, amb els dos que estan davant... el passen per la cara,
Sí, sí.
I si no millora l'equip, és obvi que com està competint, en la manera que està competint, el Barça no pot arribar a guanyar la Lliga.
No, precisament pel que dèiem abans, no? El futbol és escolta, jo m'estimaria més estar 7 punts per davant, no com ara.
Home.
Però això és obvi, no? Però escolta, començarà la segona volta. És que falta moltíssim, ja ho veurem. Ja ho veurem.
Sí,
jo crec que el Barcelona no pot renunciar absolutament a la Lliga. No, home,
no dic
segur que no.
No dic renunciar, sí que...
No, i crec que té opcions verdaderes de guanyar-la encara. Poden passar moltes coses, ja ho veurem.
Sí,
Tots els condicionants, doncs ara no són massa bons. L'equip no està jugant massa bé, estem a no sé quants punts, hem de visitar uns camps molt complicats al llarg d'aquesta segona volta, Però, escolta'm, ja ho veurem. Jo crec que el Barcelona té totes les opcions.
T'ho dic perquè des de fora, que no sé si vosaltres... Bueno, tu has estat a dintre d'un vestidor del Barça, vosaltres també heu estat entrenadors i jugadors. Des de fora la sensació és que si en 19 jornades no has estat regular pràcticament en cap moment, ara de cop i volta serà regular en les pròximes 19 jornades?
Però és el que et comentava sí. abans, no ho saps mai, això. Ja ho veurem.
Sí?
Ja ho veurem.
Sí, però... Encadenen, bueno, guanye
la Supercopa,
la,
ja està.
La Supercopa i veu que l'equip...
Al final, la confiança és bàsica. I ara, realment, l'equip, més enllà dels problemes que tu puguis dir, pues, no tenen confiança, vull estar allà, i en qualsevol moment foten un gol, i la gent pues, no han encadenat. Ara, hòstia, ara m'he d'altra vegada les lesions, altra vegada se me les han recuperat, i no acabat de tindre una continuïtat. I, és el que deia l'Àngel, jo crec que guanyes la Supercopa, guanyes quants partits bons t'animes, i això canvia totalment. I després són capaços de guanyar qualsevol. Ja ho veurem. Per tant, aquestes alçades, no, jo crec que aspira absolutament a tot, encara.
Sí, ha d'intentar ser campió, però jo ho veig bastant difícil, no perquè ell no pugui, perquè el Barça no pugui reaccionar, que sí que pot reaccionar i pot anar més i pot anar millor amb el seu joc i guanyar partits, però és que jo veig, és que jo per exemple, no sé, el Madrid ja sabem com és, però és que jo veig el Girona i des de fa molts partits que penso, quin equip pot guanyar el Girona? No veig a cap equip que el pugui guanyar.
Bueno, només, perquè, només l'ha guanyat un equip,
sí,
al Madrid,
perquè fent les coses normals com ha fet tota la temporada va guanyant, quan no li acaben de sortir bé, empata.
Això són dinàmiques, també.
Sí, sí, dinàmiques de 19 partits, però per mi és un candidat si tu, que ja fa temps que ho dic.
Si tu, sí, no dic que no, però l'últim partit contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, però al final no perd.
No perd, no, guanya. Quan l'Atlètic de Madrid els primers 7 minuts de la segona part té 5 o 6 ocasions clares de gol. I resulta que quan l'empate, que està més prop del 3-4 que del 4-3, s'inventa l'Ivan, s'inventa un gol
d'aquest que... Ho va fer expressament.
Sí, sí. No sé si... Mira, a mi em sembla un tros de jugador, però
un tros,
increïble.
Que està una mica està
tapat. Que fa la sombra i tal, i que juga, sí, sí, per mi, de lo milloret, sí, del centrecampista.
Sí, 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 sí.
I va fer aquest golaç que dius, home...
Sí, sí.
Contra qui va ser? Contra el València. Mm. Al menys 80 perdent i pum, i dos gols. Aquestes dinàmiques guanyadores, sí, que pues ara el Girona està ahí, que l'aguantarà d'aquí al final. Jo crec que tindrà alguna ratxa d'aquestes que li costarà.
Ara, aquest diumenge penses, Almeria-Girona, pues, guanyarà segur.
Bueno, pues,
guanyarà
doncs,
segur.
Doncs ara, a lo millor és on te fots la petardada. Vull dir que...
Sí, no, és veritat que no saps mai, però ara és veritat que tu veus un partit...
És un partit trampa, l'Almeria-Girona, no.
Aquest diumenge que ve.
És un partit trampa, perquè no ha guanyat cap partit.
No, però tu veus que el partit del Girona i estàs allà i dius...
Ja, guanyaran.
Guanyaran fàcil.
Però això ens passava amb el Barça,
sí, perquè,
sempre, tota
perquè,
la vida.
Perquè ja ho hem dit des del principi, juguen molt i molt bé, generen amb facilitat, i dius... Doncs marcaran, és igual si els hi marquen, sí, marcaran. I estan en aquell estat, i quan se'ls hi complica, doncs marquen, perquè també és allò de la confiança, no? Ara, el que diu l'Àngel, hosti, falten 19 minuts més. 19 partits més, no sé quan. Ja ho veurem. Si
va, que porten 46 gols, no sé quan,
és, és extraordinari.
És el que més gols ha fet, eh?
Extraordinari.
No, que sí, que porten, estan fent una temporada brutal.
De gols,
brutal.
Em sembla que 46.
No molt.
Home, serà el màxim golejador de la Lliga, 46 gols.
Firmaríem tots si el Girona fos campió de Lliga, no?
No tots.
Bueno, jo firmo, vamos. No, jo contentíssim.
Jo, si el Barça no té opcions, sí, clar, m'encantaria que el Girona fos campió de Lliga, clar que sí. Escolta'm, m'estaria escoltant-vos tota la nit, perquè de veritat és que aprens cosetes. Home, deixeu anar algun detall.
Equip català, no per una altra cosa.
Ah, sí, ja ho entenc. Per això et dic, que si el Barça no hi pot arribar, sí que el Girona m'encantaria, clar, abans que la guanyi el Madrid. Torna a entrar el Joan Canvia a l'estudi, perquè m'agradaria parlar del rival del Barça a la Champions. Ja sé que queda un mes i mig. Però abans, deixa'm fer-te una pregunta, que a mi, tu que has vist molt futbol internacional, el Girona és el millor equip que has vist jugar? O seria el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso? O seria algun equip de la Premier? Aquesta temporada, dic.
A veure, jo sí que diria que és el millor, perquè crec que no té la millor plantilla en comparació a Leverkusen, Tottenham, per exemple.
O sigui, posant-ho en una balança, sí, eh?
Sí. Hi ha equips que han jugat molt bé, però tenen millors jugadors que el Girona.
Va, és que té molt mèrit, de veritat.
Sí, el Leverkusen tampoc ha fet grans fitxatges, eh?
però té,
ja, però té un cartell europeu històric, no? Vull dir que té una... no,
i... sí, però el Bayer Leverkusen la passada temporada estava en zona baixa.
Home, quan el va agafar, Xavi Alonso, que el va agafar baix,
sí,
i ja va...
sí, sí, el que passa que té bons futbolistes, els tres.
Grimaldo, Xhaka, són jugadors amb...
sí, Grimaldo i Xhaka són els dos reforços, perquè el que passa que té a Florian Wirtz, que estava recuperat i estava lesionat, que és un tros de futbolista. Té el davanter centre
Boniface,
que és... tu els has vist molt a l'Europa League, sí, no? Sí, a Movistar.
Sí, els he vist, jugar molt. No, no,
és un equipàs, jugant.
No, a mi és maravillós. Bueno, jo l'he donat com a favorit per guanyar la...
l'Europa League?
L'Europa League, sí.
El que no té res a veure és el Nàpols.
Bé, això anava.
Sí,
perquè... avui ha tornat a perdre 3-0, sí. I va quedar eliminat de la Copa a 8-10, una cosa.
0-4 li van fer a
casa. El Frosinone li va fotre,
sí. Sí.
Doncs què li passa?
Avui ha perdut 3-0. És un equip que ha gestionat molt malament la temporada. Per començar...
o sigui, guanyar la Lliga li ha anat malament l'any passat.
Home, fan fora l'entrenador.
Sí. A veure, per mi hi ha un problema... que és el seu president, que és De Laurentiis, que a més és un club molt presidencialista, ell intervé en els fitxatges, els entrenadors els diu com ha de jugar, quin sistema de joc han d'utilitzar. Va marxar Spalletti, que és l'actual seleccionador italià, jo crec que ja se'n sumava una mica cap on anaven les coses. Van portar Rudi García, que no ha funcionat, a més no va quedar bé amb el vestidor, haver-hi problemes amb Osimhen, amb Baratskelia, en alguns partits els canviava i als jugadors no els agradava, tot això acompanyat de resultats, i també que no han sabut reforçar-se bé després de la marxa de Kim Min-jae, aquest central al Bayern de Múnich. No era fàcil, perquè és un tros de futbolista, 50 milions va pagar el Bayern, i no han portat un reforç, doncs, que hagi millorat la defensa. També és cert que l'any passat jo crec que van rendir per sobre de les seves possibilitats, perquè és que tots estaven molt bé, és a dir, tots els jugadors, l'11 titular i els 3 o 4 que sortien habitualment rendien molt i molt bé. Ara, la davallada que han fet és important. A més, han tornat a canviar d'entrenador, han portat a Mazzarri, que els va entrenar fa 10 anys. De fet, una de les millors èpoques del Nàpols va ser amb ell a la banqueta, però portava un parell d'anys sense entrenar, i la sensació és que és un equip que ara mateix està mort, res a veure amb el de la temporada, de la temporada passada.
A 7 de gener, que queden un mes i 10 dies, ben bons, perquè el Barça jugui. Diu que està mort.
Pot canviar molt.
No m'il·lusionis, ja ho sé. No m'il·lusionis.
Estan a 5 punts de la Champions, fent-ho molt malament.
Tornarà
a
5 punts a fer gols.
De la Champions, i això, com dieu, és qüestió de dinàmiques. Ara, si analitzem el Nàpols d'agost fins avui, és un equip que les sensacions que transmet són molt...
No, si tu els poses ara, a dia d'avui, un Nàpols-Barça, quedaria en empat. A dia d'avui quedaria
en empat. En una eliminatòria...
El Barça està tercer.
Sí. I ells no, els novens.
Els Nàpols està fora d'Europa.
Novens. Sí, sí.
No, i tenen bons jugadors, perquè si veus la tripleta atacant... Escolta, fa patxoca, entre Baratskelia, sí, Osimhen i Politano.
Lobotka i Anguissa,
Lobotka i Anguissa al mig del camp.
I defensivament, el que deia, la pèrdua del coreà...
60-40 del Barça, ara.
Pel Barça,
ara mateix. Del mes de...
Li donaries al Barça 60-40 de passar,
Home.
El que sí és evident és que aquest mercat fitxaran. De fet, volen fitxar un central que es diu Dragusin, que és un central del Gènova, 21 anys, romanès, que el vol el Tottenham també. Vull dir, no sé cap on anirà finalment, però volen reforçar sobretot aquesta part del camp, perquè a la part ofensiva, evidentment, van sobrats, tot i que no passen pel seu millor moment.
Sí, ara estic veient 28 gols a favor, són molt pocs, 24 gols en contra, que realment està sent un desastre la temporada del Nàpols. 9è a la sèrie italiana, però, com diu el Joan, és que estan a...
Tot... 5, no, diria?
Sí, 28-33, sí, que estan a 5 punts de la Fiorentina, que està quarta ara mateix, vull dir, del quart al 9è estan allà tots amb 4-5 punts i qualsevol podria entrar, no? Bé, l'Inter i la Juve s'han disparat a lluitar pel títol ells dos, i la resta, doncs, a veure qui es fica a Champions.
La Juve ha guanyat de miracle amb el Cué.
Avui patint una mica, sí. L'altre gran partit de la jornada del futbol internacional ha estat un Liverpool-Arsenal a la Copa de la Lliga Anglesa, que hem narrat avui al Superesports de RAC1. Què tal? T'ha agradat?
Sí. Sí que és cert que sempre ens esperem una mica més. Els dos últims Arsenal-Liverpools jo crec que no han estat a l'alçada del que potser ens esperem, però vaja, independentment d'això, sempre que veus partits de la Premier, en aquest cas de l'FA Cup, res a veure amb molts partits aquí de la Lliga Espanyola. Sempre fem la comparació i crec que ara mateix són dues lligues que tenen poques coses en comú. mal moment per l'Arsenal al nivell de resultats. Crec que no havíem vist perdre tants partits o tants punts o eliminatòries a l'Arsenal d'Arteta darrerament, que segueixen un equipàs i que té molt bons trams de futbol, i un Liverpool doncs, que ha revifat, que està molt bé, i mira que ha perdut a Salah ara per la Copa Àfrica, i en canvi avui ha competit molt bé, té molts problemes a la defensa, no estava Van Dijk, ha jugat Quansah, que és un central de 20 anys que ho ha fet molt bé en un escenari molt exigent com és l'Emirates, i bé, doncs el Liverpool que cada cop està millor, competint la Premier, un dels altres candidats juntament amb el Leverkusen a l'Europa League, i de moment viu a la Carabao Cup i viu a la FA Cup.
De la resta, què? Alguna cosa destacada?
Que ha guanyat el Manchester City 5-0, però la notícia és que ha tornat a jugar Kevin De Bruyne, que no ho feia des de l'11 d'agost contra el Burnley.
Ja bon element aquest, eh?
Sí, ja l'ha recuperat, avui ha tingut uns minuts, ha fet una assistència a Jeremy Doku, per tant, el City que recupera un dels seus millors futbolistes per la segona part de la temporada.
També ha recuperat a Deku, no? A Deku.
Doku.
Sí. O Doku.
Doku. Sí, però De Bruyne, avui sí. És el segon partit que juga en tota la temporada, i sabem la importància que té De Bruyne.
Haaland no.
No, encara continua tocat, encara, està fora. Home, De Bruyne aquest, com els torni a funcionar, ja veuràs ara quan arriben les garrotades de la Champions. Demà hi ha un Wigan Athletic Manchester United i es completa aquesta ronda de la Copa de la Lliga Anglesa demà dilluns.
Jo pensava que era més jove, el De Bruyne, però ja comença a tenir una edat,
Tots, tots comencem a tenir una edat.
No, que pensava que era més jove i deu tenir 31 o 32,
I a més ell fa una cosa, que l'altre dia la vaig llegir, que no ho sabia, que és molt interessant, que ell les renovacions les demana...
32.
Ell demana les renovacions amb el Big Data, és a dir, ell, les reunions que té amb el club, es presenta allà amb les estadístiques de les temporades i diu, he participat en tants gols, he participat o he generat aquestes assistències, de tots els gols que ha fet l'equip, jo tinc aquest percentatge
de participació
per tant, jo em mereixo això. I a partir d'allà negocien.
I el director esportiu, Chiqui, va i li diu, mira, has perdut tantes pilotes.
Això ja... Li contrarresta, no?, la partida. Això és una negociació, clar que sí, està molt ben trobat. No sé si heu vist el gol de Patrick Bamford, del Leeds United.
No.
Si no l'heu vist, mireu-lo. És una meravella de gol a la Copa de l'Anglesa aquesta, la FA Cup, però una borrada. L'has vist, Joan, tu, aquest golaç?
És el que...
Controla amb el pit.
Sí.
Li passa una pilota des del mig del camp, controla amb el pit a la frontal de l'àrea, i com Romario, amb la Reial Societat, sense que caigui a terra, pam! Barraca. És un golaç. Després, si ho veu, el busqueu a les xarxes. I acabo, abans de tancar tertúlia, que després hem de parlar ara de bàsquet, que ja tenim la Copa, els 8 equips participants a la Copa ACB definits, amb el Dani Aguilar, i també hem d'anar cap a Jaén, que avui el Barça de Futbol Sala podria haver aixecat un títol, i contra tot pronòstic, jo diria, ara ens ho explicarà l'Albert Ferran, ha acabat perdent la final de la Supercopa contra el Cartagena. Però primer, la turra de cada any. Kylian Mbappé.
Oh!
Home, és que és una turra, ha començat ja al gener, i el que durarà. Aquest senyor ha quedat lliure un altre cop, des de l'1 de gener pot negociar amb qui vulgui, i avui el diari britànic Times diu que Mbappé no se sent pressionat per tot el que es diu des del Madrid, ni des de Madrid, i que està estudiant detingudament opcions per anar a la Premier, Kylian Mbappé. Això diu The Times.
Pues que jo crec que el Madrid, jo crec que no el fitxarà el Madrid, Jo crec que no el fitxa el Madrid. Però ja fa temps que m'ho sembla, és que ha de pagar una xifra brutal, perquè clar, i després el sou d'ell, jo...
Bueno, ara queda lliure.
No, però ja va arribar amb un acord, amb el del PSG, que no juga, no sé què, diu, bueno, anem a arreglar-ho això, i es veu que no sortirà gratis. Lliure per marxar, sí.
Però que no sortirà gratis, que hi ha un pacte perquè pagui algú, suposo.
Hi ha un pacte perquè pagui.
El tema és que...
Pues no està lliure.
No està lliure. Les informacions, clar, que aquí cadascú diu la seva. Hi ha un periodista que té bastanta reputació a França, no, Joan?
Sí, és bastant fiable, es diu Santi Auna, diria que...
Santi Auna, sí.
Que és bastant fiable, de fet, és a dir, que és especialista en el mercat de fitxatges, que fa exactament un parell d'hores, ha dit que Mbappé arribarà al Madrid la pròxima temporada i que s'ha arribat a un acord els últims dies amb el davanter francès. També és cert que avui hi ha hagut no sé quantes notícies que havia refusat l'oferta, que no hi ha hagut oferta del Madrid i ara que ja ha firmat un acord amb el Madrid. Bé, s'ha mullat molt, cosa que també a vegades en genera...
Si el fitxen, que traspassin a Vinícius.
Clar, perquè no podran jugar junts, no? És que és el retrodebat que ja l'havíem tingut quan semblava que fitxaria pel Madrid tres temporades seguides.
És el mateix debat que el Barça quan va fitxar Griezmann.
Amb Messi.
On te'l posaran a Griezmann? Aquí no...
Bueno, ja podran jugar junts, no et preocupis, com Coutinho, ja podran jugar junts, no et preocupis. I al final eren cromos repetits, eh? Bueno, algun no tant, bueno, algun no tant, no?
Ja ho veurem.
Això donarà moltes voltes, això. Joan, gràcies.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, a descansar. 3:15 de la matinada. Heu vingut forts, m'agrada, que heu començat l'any forts. Us veig bé, amb ànim, sí?
Us mires amb bons ulls.
Us miro amb molt bons ulls, sí, sí. I diumenge que ve, si tot va bé, i el Barça guanya dijous l'Osasuna, diumenge a les 8 del vespre hi haurà la final de la Supercopa. Per tant, cap a les 11:15, tornarem a ser aquí per analitzar el que hagi passat. Farem com títol del Barça.
Madrid Osasuna, és?
No, és Barça Osasuna?
No, la final.
No, espero que no. Dimecres fem la primera semi, eh? Madrid Atlético. Un derbi madrileny apassionant. Bueno, i dijous també Barça Osasuna.
És el partit que ha perdut el Madrid aquesta temporada, no? El camp de l'Atlético.
Sí, senyor. Mm-hmm. Sí, senyor. Per 3-1 va perdre allà. Sí. Si us faig mullar, què? Quina final creieu que hi haurà?
Jo crec que el Barça guanyarà.
I l'altre?
L'altre...
Jo crec que Madrid-Barça.
Jo també.
La repetició de la final de l'any passat.
Jo crec que m'ha dit pas.
Jo
no ho tinc tan clar, no? Va. Diumenge que ja passarem comptes. Gràcies, Àngel Pichalonso, Jordi Roura.
Adéu, bona nit.
Fem una petita pausa i de seguida parlem de bàsquet, que ja tenim la primera volta completada de la Lliga CB i tots els equips de la Copa.
Tu diràs, amb Aleix Parisé. A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I 48 minuts de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, després de la tertúlia dels diumenges, que es fa escoltar amb el Roura, el Solsona i el Pichi. Una mica de bàsquet. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parisé, bona nit.
Bona nit. Ja tenim definits els equips que jugaran la Copa del Rei el pròxim mes de febrer a Màlaga. I, finalment, bones notícies, eh? Hi haurà dos equips catalans.
Sí, el Barça en condició de cap de sèrie i també hi serà el Baxi Manresa.
3, 2, 1...
Així celebraven els jugadors de Pedro Martínez al final del partit al Buesa Arena, Baskonia 85, Madrid 99, el que és el mateix, derrota dels bascos, que els deixava fora de la Copa i ficava el Manresa, malgrat que no ha fet la feina l'equip de Pedro Martínez. Al matí completava un dels pitjors partits del curs, derrota 74-54 davant Bilbao Basket, però el triomf dels blancs, que ni han notat les quatre prorrogues davant Efes, fan que l'equip Manresa acabi la primera volta en vuitè lloc, amb 9 victòries i 8 derrotes.
Magnífica notícia, doncs, pel Manresa. Recapitulem, llavors, Dani, a veure quins equips jugaran la Copa?
Doncs seran el Real Madrid, amb 16 victòries en 17 partits, Unicaja, Barça, que acaba tercer, Gran Canària com a caps de sèrie, 5è, queda Eucà, Múrcia, 6è, València, 7è, Tenerife i 8è, el Manresa. El sorteig, el dilluns 15 de gener, veurem si no tenim un duel català als quarts de final.
Sí, és que podria tocar un Barça-Manresa. A veure què passa el dia 15 de gener, d'aquí a 10 dies. Un Barça que avui ha certificat la condició de cap de sèrie amb la tercera victòria seguida d'enguany, del 2024, tots tres partits a casa, al Palau. Això sí, avui, a diferència del partit d'Eurolliga contra el Real Madrid i el Baskonia, l'equip ha tornat a mostrar la seva pitjor cara davant Obradoiro.
Sí, aquí ha guanyat a la pròrroga i gràcies a una cistella miraculosa de Joel Parra, compta amb el creixement d'en Joel, que des de principis d'any Grimau li està donant molts més minuts i això ho està aprofitant l'ex de la penya, augmentant en importància. El partit estava empatat al final de la pròrroga, la Provítola ha fallat un triple i Parra, atent com sempre, ha agafat el rebot ofensiu i sobre la botzina ha anotat el 92-90 definitiu. A RAC1 Pro es mostrava autocrític amb el joc de l'equip.
Quan guanyes és tot molt maco, no? Contents per la victòria, perquè la necessitàvem també, però bueno, tenim que ser autocrítics també, no? Crec que no hem jugat bé, en canvi els dos últims partits d'aquesta setmana sí que havíem jugat bé, havíem tingut moments, però avui no hem estat bé, hem de ser autocrítics. Però bueno, també t'he de dir que la part positiva és que fa un mes aquests partits els perdíem, no?
I és que avui a fases el Barça ha estat desastrós, tot val a dir-ho, fruit també del cansament i desgast d'una setmana en tres partits. De fet, ha arribat a perdre de 13, igualava el marcador, però es tornava a dormir, enyorant l'estabilitat que dona Vesely a estones. Avui ha descansat, malgrat el bon partit, això sí, en números de Billy, 23 punts, 13 rebots i 30 de valoració. I en tot aquest context, igualava, però no controlava el marcador i ha estat Parra qui ha decidit al final. Grimau era així de sincer.
Com sempre us dic, intento ser optimista, això no vol dir que sóc idiota, vull dir que sé perfectament que avui el partit no ha sigut bo, però intento quedar-me amb coses, amb la reacció de l'equip, amb el caràcter, amb, bueno, pues, un partit que un altre cop se'ns havia ficat força complicat, que segurament no hauríem d'haver arribat a on s'ha arribat.
I si s'ha arribat a aquest punt ha estat també per una llosa massa pesada i que massa s'està allargant. 20 de 35 al tir lliure, preocupant el 7 de 13 de Billy i el 2 de 6 de l'Apro, que en dues ocasions ha fallat tirs lliures que podien haver donat el triomf al Barça. Acaba, per tant, la primera volta, el Barça tercer amb 11 i 6, Manresa 8 amb 9 i 8, 11 a la penya amb 8 i 9 i 13 Girona amb 7 i 10, 5 derrotes seguides, 2 victòries per sobre del descens.
Així acaba la primera volta de la Lliga ACB i avui, Dani, també s'ha completat l'inici de la segona volta ja a la Lliga Femenina de Bàsquet.
La primera jornada s'ha completat avui amb els partits dels tres catalans. Al torn del migdia, les males notícies de l'enfrontament a Manresa s'afegien a les de l'Uni Girona, que, atenció, ha malbaratat un 2-22 al primer quart per acabar perdent 72-65 davant l'Araski. Se li ha acabat la gasolina a les de Roberto Íñiguez, que són cinquenes ara mateix. El Barça Sant Feliuenc, de la seva banda, ha caigut davant el Jairi, 57-64. Es mantén 5 victòries, 2 per sobre del descens, i veu com l'avança l'equip murcià. I el que dir, que també avança el Barça. Avui ha obtingut un triomf de mèrit a la pista de l'Encino, 62-69.
Gràcies, Dani. Això el Barça de bàsquet. Anem a una altra secció, la de futbol sala, que avui ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya contra el Cartagena. Ens ho ha explicat des de Jaén, des de l'Olivo Arena, l'Albert Ferran. Hola, Albert.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Molta decepció després d'aquesta, jo diria que inesperada ensopegada, no?, la final de la Supercopa.
Sí i no. Evidentment, el Barça sempre és el favorit o el gran favorit en una competició, en una final, però ja en la prèvia intuïem una final igualada. De fet, els últims precedents contra el Cartagena, que és un nou vingut, és un equip que fa 3-4 anys va donar un pas endavant i ara ja comença a treure el cap entre els millors del futbol sala estatal, doncs els últims precedents ja indicaven que avui seria una final oberta i amb moltes oportunitats, una final entre dos equips molt ofensius. I això li afegeixes que el Barça avui ha demostrat, de fet el cap de setmana ha demostrat que no passa pel seu millor moment, doncs ha possibilitat que el Cartagena hagi fet història. El Cartagena ha guanyat avui el seu primer títol estatal. Ha guanyat aquesta Supercopa d'Espanya. El Barça n'era el vigent campió, havia guanyat les dues últimes edicions, però avui ha acabat perdent 1-2 contra el conjunt murcià. Diem que el Barça no passa pel seu millor moment, perquè, vaja, jo crec que el factor físic li està passant factura. Des de l'inici de temporada us anem explicant que ha tingut moltes baixes, encara sense quatre jugadors. Aquest cap de setmana en tornaven dos i se'ls ha notat que els hi faltava una mica de ritme, encara amb baixes, i això ha fet que durant tots aquests mesos els que no s'han lesionat acumulessin minuts i minuts i més minuts, i això s'acaba notant. De fet, avui Jesús Velasco deia que l'equip en aquests dos partits, que clar, han jugat dos partits, un dissabte i un diumenge, li ha faltat energia.
Jordan, no hemos hecho una buena Supercopa, hemos hecho lo que hemos podido, pero se ve que nos falta chispa, y yo creo que en pocas palabras esa es la frase que resume el estado en el que hemos llegado a esta Supercopa. Aún así, pues hemos tenido opciones, y yo creo que hoy hemos tenido opciones de empatar y de poder haber sacado el partido adelante, ¿no?
El vestidor també és conscient que el factor físic els està passant factura, però Sergio González avui volia anar una mica més enllà. Diu que avui, si han perdut, creu ell que és més un tema més futbolístic, que poden donar molt més.
Crec que hem de ser autocrítics. No hem estat millors que ells en el global del partit. Ells han tingut aquests minuts d'empuixar molt, és veritat, i han aconseguit el gol, però crec que en general hem de donar més. Som un equip que sabem que segurament tenim la millor plantilla, però ens hem d'exigir demostrar-ho a cada final. Llavors, doncs, bueno, potser ens ha faltat aquest puntet també.
Doncs el primer títol del 2024 que s'escapa, la Supercopa, Aleix, és el menys important, segurament, encara queden els quatre més grans, Copa del Rei, Copa d'Espanya, la Champions i la Lliga, però vaja, evidentment a ningú li agrada començar un any perdent un títol. Ara hi haurà una aturada. A mitjans de gener hi ha una aturada de 3 setmanes perquè es disputa la Copa Amèrica i, per tant, s'atura la competició. Encara queden un parell de partits, un de Lliga contra el Peñíscola i compta d'aquí a 8 dies partit de Copa del Rei, partit únic a la pista del Movistar Inter. Caixa o faixa, perquè és un partit de vuitens de final, però, clar, és una pista complicadíssima i perdre aquest partit significaria perdre dos títols en poc més de 10 dies. Per tant, la derrota d'avui possiblement afegeix un punt de pressió a l'eliminatòria contra l'Inter. Diu Sergio González, però, que estan confiats que poden perfectament guanyar a la pista del conjunt madrileny.
Estem tranquils, sabem que l'equip ho pot donar, que som guanyadors, que tenim gana. Avui les coses no han sortit com volíem, però estem preparats per qualsevol batalla que ens vingui pel davant. La primera serà el Peñíscola. És veritat que potser, com deies, el partit més important és el de l'Inter, però hem aconseguit un avantatge a la Lliga espectacular per com han anat les coses. No la volem desaprofitar, volem arribar així fins al final. Llavors serà un partit molt disputat i que voldrem guanyar al 100% a Peñíscola, i després el de l'Inter, que no he de dir res, jugarem allà a Torrejón un partidàs, una eliminatòria a 40 minuts.
Doncs això, una eliminatòria i un altre títol en joc, com a mínim, per quedar viu en un altre títol com és la Copa del Rei. Quants dies s'atura, has dit, Albert, això ara?
Doncs aquesta Copa Amèrica es disputa a principis de febrer, però, clar, les seleccions es concentren, crec que una setmana abans, és a dir, que cap a entre mitjans de... És que gairebé un mes, no arriba un mes, però seran tres setmanes llargues que s'atura la competició. Per tant, és una altra aturada d'aquesta temporada tan estranya, en què en els primers quatre mesos hi va haver-hi tres aturades de virus FIFA, a més molt consecutives. Vaja, ja t'explico, des del Barça aquesta temporada els està absolutament matant, perquè clar, el Barça gairebé tots són internacionals, clar. I van parant i vinga, seleccions, ara clubs, juguen una setmana, seleccions, tornen ara al Nadal, tornen a jugar quatre partits i se'n tornem-hi, Copa Amèrica, i al febrer reprendrà la competició amb la bona notícia que tornem a veure Sergio Lozano, que ja ha començat aquesta setmana a fer part de la sessió amb el grup i que està previst que torni o ha de tornar a la competició amb el retorn al mes de febrer de la Lliga. Segurament serà una de les cites més importants de les properes setmanes, propers mesos, la tornada del gran capità de Sergio Lozano, que recordem, acaba contracte al juny, i que segurament el seu rendiment, el que pugui fer en aquests propers mesos, pugui, bueno, es pugui guanyar o no la continuïtat, que el Barça, la idea és vaja, oferir-li una continuïtat, evidentment, però clar, si tornes, estàs un parell o tres de mesos que no acabes d'agafar la forma amb l'Oceano, que ja té una edat, doncs poden entrar alguns dubtes. Però la notícia serà que a mitjans de febrer aproximadament tornarà Sergio Lozano, el capità, a les pistes. Una sensacional notícia, ja l'hem vist aquesta setmana, xarxes socials, molt somrient, perquè comença a tocar pilota, veu el retorn ja molt, molt a propet.
Ens alegrem i seguirem també la seva renovació. Albert, gràcies, bon viatge de tornada demà.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Hem parlat de la secció del Barça de bàsquet, del Barça de futbol sala, una amb bones notícies, l'altra amb no tantes, i una altra de les seccions del Barça, la d'hoquei patins, també sap ja quins rivals tindrà a la Copa del Rei. Avui ha quedat definida ja la Copa del Rei d'hoquei patins, el Barça ja està classificat, i avui hem acabat de saber quins equips la conformaran. Hola, Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit, Aleix. Doncs sí, última jornada, la d'avui, frenètica, en la que s'han classificat els quatre darrers equips, el Voltregà, l'Alcoi, el Reus i l'Igualada. Ja tenien el bitllet, com deies, Barça, Sant Just, Noia i Calafell. Per tant, dels 8 participants, 7 són catalans, i la sorpresa és que el Liceo, el campió de la competició en 10 ocasions, ha quedat eliminat. Així doncs, Barça, Noia, Sant Just i Voltregà, caps de sèrie en un sorteig encara per determinar la data, i la competició, aquesta Copa del Rei, que es disputarà a Calafell del 7 al 10 de març.
N'estarem pendents, també. Pràcticament la una, abans de marxar, un parell de coses més. Per exemple, hem de parlar del Rally Dakar. Us ho explicàvem a l'inici del programa. Estem molt pendents de l'estat de salut del pilot català Carles Falcón. Avui ha tingut un accident molt greu amb la seva moto i l'han hagut d'evacuar en helicòpter. Ara mateix, què en sabem, Pol? Quin és el seu estat de salut?
Doncs el seu estat de salut és greu. Aquesta tarda el seu equip ha emès un comunicat on ha explicat que el de Tarragona es troba en coma induït després de patir un edema cerebral en una caiguda. Falcón ha caigut al quilòmetre 448 i quan l'han trobat estava sense pols. El director del Dakar, David Castera, ha explicat l'estat del pilot en declaracions Sport 3.
Se ha caído, nosotros hemos llegado 16 minutos después con helicóptero, estaban más a mirar que a practicar que los otros. Parece que ha tenido un movimiento de la cabeza sobre el suelo. Creo que se ha caído y es la cabeza que ha tocado.
Gracias.
No más que eso por momento.
L'equip, d'altra banda, ha confirmat que Falcón pateix una fractura en la vèrtebra C2, que ha de ser operada d'urgència. Aquesta mateixa nit serà traslladat a l'hospital de Riad. El pilot està sedat per comprovar l'evolució del seu edema. Això, com dèiem, en una primera etapa que ha deixat la victòria del xilè Cornejo en motos. Peter Ancel ha aconseguit la seva victòria 50 en cotxes. Carlos Sainz és líder d'aquesta general. Laia Sanz ha quedat setzena, la millor catalana, i Nani Roma 17è.
Demà més Rally Dakar i esperem que més bones notícies pel Carles Falcón. Gràcies, Pol.
Doncs sí, gràcies.
I abans de marxar, en tennis, Rafa Nadal ha anunciat avui que finalment no jugarà l'Open d'Austràlia per una lesió que té. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, el tenista mallorquí va sentir molèsties en el partit de quarts de final de divendres del torneig de Brisbane quan s'enfrontava Jordan Thompson, i aquest matí ha confirmat que pateix un petit esquinçament muscular, segons ha comunicat el mateix Nadal. El guanyador de 22 Grand Slams ha descartat que sigui una recaiguda de lesió que el va tenir apartat de les pistes durant pràcticament un any. És una zona propera, però ha dit que no és la mateixa lesió i, per tant, s'ha mostrat optimista sobre la recuperació, això sí, sense especificar terminis. Nadal ha reconegut que ara per ara no se sent preparat per competir al nivell en partits de 5 sets i ha dit que viatjarà a Espanya en les properes hores per recuperar-se. No competirà, per tant, a l'Open d'Austràlia de la segona quinzena de gener. L'objectiu del manacorí, explicat, és estar al seu millor nivell d'aquí a 3 mesos amb la mirada posada, entre d'altres, a Roland Garros i al Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó.
Sí, senyor, que serà el mes d'abril, Roland Garros el mes de juny. I ho rematarem amb l'europeu femení de waterpolo, perquè la selecció espanyola ja s'ha classificat pels quarts de final i com a primera de grup.
Sí, victòria 14-8 davant d'Itàlia en el darrer partit de la fase de grups. Les vigents campiones han dominat durant la major part dels minuts i acaben primeres de grup i invictes amb 3 victòries. Ani Espart destacava els factors que han detectat, decantat, volíem dir, la balança davant la selecció italiana.
Crec que hem estat molt bé en defensa. Després també era clau sortir a tope des del principi, perquè Itàlia jugava la classificació en aquest torneig dels Jocs Olímpics i sabíem que sortirien a per totes, i nosaltres hem estat molt concentrats des del principi i el parcial del primer quart de 5-1 és el que ens ha donat una mica l'avantatge que hem pogut mantenir durant tot el partit.
A priori, la primera posició de grup dona a l'equip de Mikioka un camí una mica més assequible cap a la final. Dimarts s'enfrontaran els quarts al guanyador del Croàcia-Sèrbia de demà. En cas de victòria, a semifinals es podria creuar en Països Baixos. Això a l'europeu femení. En canvi, a l'europeu masculí, la selecció espanyola juga aquest dilluns a 6:15 contra França en el tercer partit de la fase de grups. Els de David Martín són segons a hores d'ara i hauran de superar els francesos per tenir opcions de ser primers de grup.
Demà us expliquem com li va a l'equip masculí de waterpolo de la selecció espanyola en aquest europeu. Abans de marxar a les portades, Pau, ja que hi som.
Sí, una part de la premsa que té la mirada posada en aquest partit del Barça a Barbastre, Mundo Deportivo, que titula Otro susto, un Barça de nuevo desconcertante, passa a octavos de la Copa sufriendo ante el modesto Barbastro. En la mateixa línia, l'Esport, que titula Clasificados y nada más. L'Esportiu, també una fotografia de la celebració d'un dels gols del Barça amb Rafinha i Fermín, diu tot costa, l'Esportiu. I a la premsa de Madrid, d'una banda, l'As, aquesta portada fixada en el Mercato, Haaland, precio asumible, diu que la clàusula del noruego per a clubes no inglesi està más cerca de los 100 millones que de los 200, i finalment el Marca diu, siempre nos quedará París, en referència a Rafa Nadal. Ara ho explicàvem, que no jugarà l'Open d'Austràlia i per tant que la gira de terra es converteix en el seu gran objectiu d'aquest 2024.
Aquest dilluns tot això a la premsa. Gràcies, Pau, a descansar, eh?
Bona nit.
Adéu, bona nit. Gràcies al Víctor Valero, també, a la part tècnica. I a...